Amb aquest apunt arribarem a les 12:04, amb més notícies a l'1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Cinquanta professionals de la salut s'han manifestat aquest dissabte a Mo. Ho han fet acompanyats de familiars i amics i per completar una nova setmana de vaga per demanar en el govern que se sentin a negociar amb ells per regular l'estatut marc que regula les condicions de la seva professió. Un cop més, amb pancartes i càntics han reclamat que s'acabin les guàrdies a 24 hores seguides i que se'ls reconegui la seva formació i la responsabilitat de la feina a l'hora de tenir cura dels pacients. També han sortit a reivindicar-se les entitats que defensen la titularitat pública dels camins de Menorca. Ho han fet diumenge amb una caminada popular per preservar els camins públics. En aquests moments, només l'Ajuntament de l'ONU disposa d'un catàleg de camins aprovat per tal que es compleixi la llei i no quedin tancats per finques privades o bé abandonats per part de les administracions a l'hora de fer-hi el manteniment necessari. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. És dilluns, és 23 de març.
Benvinguts al Dia Menorca.
Avui és el Dia Meteorològic Mundial. És Dia Mundial de l'Aprenentatge i Dia Mundial de l'Ascensor. Pere Gibert, bon dia. A quin pis vas?
Bon dia. Al 8.
Al 8? Ah, espera, al 8. Plou avui, eh? Allà...
A l'ascensor?
Ara plou, a fora?
No gaire.
No? Ah.
No, alguna goteta ha caigut, no gaire cosa, eh?
Bueno, però va sortint el sol, no?, de tant en tant.
Vols dir que hi ha 8 plantes en aquest edifici?
8 plantes, sí.
Sí?
Sí, ara mira, passem la 3.
S'està fent etern.
Jo no sé si he deixat avui roba penjada. Saps si ha de seguir plovent avui o...?
Diuen que el capvespre millora.
Ah, val, o sigui que no
cal. Però no fem spoiler.
No, no, encara no, encara no. Ai, Axel, que també vens. Hola.
Hola, sí, jo baixo
a quin pis vas?
Al subterrani 2.
Al subterrani 2. Ostres, però encara no hem arribat al 8.
Bueno, m'acompanyeu a baix i després...
No, estem...
I com és que vens a la planta 5?
Perquè he anat a visitar una companya.
Ah, molt bé, una amiga.
Sí. No, una companya elèctrica, una companyia elèctrica.
Una companyia elèctrica. Sí. Ah, que tens problemes a casa.
Sí.
Sí. Sí, de la llum.
Bàsicament.
Bueno, bé sí. Està. Així que tu vas avall.
Vaig avall, vaig agafar el cotxe.
Vale, ja estem arribant a la 8, eh?
Ah, tu vens baixes... a mi a la 8?
Jo estic aquí, que no tenia res a fer.
Ah, tu puges i baixes tot
jo
el dia.
Jo pujo i baixo, sí. Jo
estic... és la Botones. Com de...
o sigui, la Botones, eh? Quina professió, eh?
Tinc una anècdota d'un ascensor.
Vinga, va, explica-la.
Aquest cap de setmana
sí,
he
sí.
anat a un lloc on a un apartament que havia de pujar amb ascensor.
A París, diem-ho tot.
I era... l'ascensor més petit que he vist en la meva vida.
Ai.
És una finca, un edifici antic, molt antic, on han forçat un ascensor de tal manera que hi cabien màxim dues persones, una davant l'altra i tocant.
Sense moure's
gaire. Les espatlles tocaven les parets.
Una
davant l'altra i no,
eh?
No et podies girar. Vull dir, entraves i havies de sortir marxa enrere.
Claustrofòbia un poc, eh?
Una mica, sí. Però tot sigui sí. per no pujar per les
tot
escales.
Tot sigui per no pujar escales. Jo he de dir que un dia em vaig quedar tancada amb un ascensor en un vaixell anant a Barcelona, en Esport de Mo, d'aquests que puges quan arribes, que et fan pujar cap a la planta de dalt, i érem 6 i ens tocàvem tots així. I va ser molt agobiant.
Quanta
estar
estona?
Dintre d'un ascensor, dins d'un vaixell, 20 minutets ben bons. Sí, sí. Bueno, una altra anècdota. Sabeu què ha passat aquest cap de setmana? També en tens una? Digue-la,
digue-la. L'ascensor del Burj Khalifa, de Dubai.
Ah, sí? Ostres!
Ara no record quantes plantes són.
No, quantes?
Moltes, eh?
Moltes.
Moltíssimes. I puja a tota castanya.
Que bé.
És espectacular, eh? Sí.
I és transparent.
I es menja bé d'ara.
És d'aquests que veus...
Ah, sí?
Saps? Que veus el paisatge mentre puges?
Saps que ara no recordo?
En quines condicions vas pujar? Perquè tens moltes lagunes d'aquest...
Vaig pujar en bones condicions.
I vas baixar, qui en sabe, no? El que hi havia allà dalt. Els que han vingut aquest cap de setmana a Mo amb aquest creuer de luxe que hem tingut al Four Seasons en Esport de Mo, resulta que ens han trobat a l'ascensor de ses voltes que no funcionava.
Ah, yeah.
Així que ells han tingut també una experiència aquest cap de setmana, que ja és mala sort, també. Avaria i no han pogut pujar amb l'ascensor de meravellós que tenim en Esport de Mo. Exciting and new. Sabeu quin és el preu de les suites del Four Seasons? Naxel ho sap perquè ho ha dit a les notícies. Va, digue-ho tu, digue-ho tu.
Qui, jo?
No, Naxel.
Ah, 28.000 euros?
Més de 25.000 euros, tu. Tot una experiència exclusiva, no apta per totes les butxaques, per arribar a Esport de Mo i que no et funcioni l'ascensor. Vinga, va, que fem un poc d'història. El dia de l'ascensor se celebra des de l'any 1853. Coincideix amb el dia que es va inaugurar el primer ascensor comercial per a persones. Resulta que els sistemes d'elevació s'utilitzaven ja a l'antic Egipte. També en el Coliseu Romà hi ha restes arqueològiques de fins a 24 elevadors que es feien funcionar de manera manual gràcies als més de 200 esclaus. Però el que va fer la diferència va ser el moment en què es va construir amb un sistema de paracaigudes perquè fos segur pels humans. El pioner va ser un mestre mecànic, Elisha Otis. El 1851 feia feina en una empresa que es dedicava a la construcció de somiers de llit i va observar l'esforç que es feia per elevar grans peces mecàniques. Així que, què va fer? Va idear un dispositiu que assegurava la integritat de les peces en cas que les cordes es trenquessin.
Pot ser que Otis... No? Em sona
sí,
molt.
Ara no em facis spoiler. Ah. Oh, ara m'estàs destrossant tot el meu guió.
No, fes.
Espera, tornem a posar la música. Un any després, aquest senyor va fundar l'empresa Otis Steam Elevator Company a Nova York i va muntar el primer muntacàrregues. El primer ascensor per a persones el va muntar en un edifici de 5 pisos, era una botiga d'objectes de porcellana i es va inaugurar un 23 de març de 1857. A partir de llavors, els ascensors es van popularitzar, es van començar a impulsar en els gratacels de Nova York. L'empresa, un cop va morir aquest senyor, el senyor Elisha, la van seguir els seus fills. A dia d'avui és líder mundial en sa fabricació i instal·lació d'ascensors. A Mallorca hi ha una oficina de la companyia Palma. I aquí a IB3 l'ascensor és Otis.
Bravo!
Era aquesta la teva reflexió? Pot ser que Otis sigui el nostre ascensor?
Pot ser que sí.
Sí, ho és. Ho he anat a comprovar.
Sí.
Va, que ara us ve la pregunta.
Vinga, Pere.
Ai.
El primer ascensor podia transportar 6 persones, anava a una velocitat de 10 metres al minut. Això quan ho va inventar aquest bon home. L'ascensor més ràpid del món a dia d'avui va a una velocitat d'1,2 metres per minut i es troba en el mateix país on hi ha l'ascensor exterior més alt del món amb 326 metres d'alçada. Quin país és?
Dubai.
Dubai.
És el que havia dit jo abans?
Ah, no sé. Tu què
dius?
Quina
casualitat, eh?
Dius això?
Sí.
Sí? Idò, la resposta és...
A l'Índia. A la Xina.
Això és molt asiàtic, no?
A la Xina!
Ja us ho deia jo.
Sap greu decepcionar-te, no va ser l'ascensor que tu vas pujar en bon estat i vas baixar en un estat... qüestionable.
On és?
A Xina.
I més detalls, o?
No, és que el nom de la ciutat és impronunciable per
com
la meva... És Xina.
No és un
la
edifici.
La pregunta era un país. Les ciutats són diferents. On hi ha l'ascensor més ràpid i on hi ha el de més alçada són dues ciutats diferents.
Ah, i totes dues
a la Xina.
Per tant,
la pregunta era el país. La Xina.
Vale.
Ja està.
D'acord.
No me facis un contra concurs.
No, pensava que anés a dir algun edifici emblemàtic.
Sí, sí, ho és.
Jo què sé.
Però és un...
L'Empire State.
Axel, la Xina.
És un nom impronunciable. És un nom impronunciable. Per això he decidit fer el país i no la ciutat ni el nom de l'edifici. Però jo ara te l'envio per WhatsApp. Anem a veure mentrestant.
Total, és un lloc petit, no...
Sí. Va, mira, Va, vinga, anem a veure. Que avui tenim tertúlia, però abans hem de fer una telefonada important.
Sí, hem de parlar amb n'Alfredo Malià, gerent de l'agència Malià Vives. Després farem, com deies, Clara, tertúlia amb els analistes que ens acompanyaran avui, que són l'exregidora d'Aló, Maria Camps, i l'exbarla de Ciutadella, Toni Salvador. Amb ells parlarem de diverses qüestions d'habitatge.
Idò, d'aquí una estona parlarem amb ells i volem conèixer també els detalls d'aquesta nova temporada de creuers que ha arrencat aquest cap de setmana amb aquesta creuer de luxe i que també forma part de les notícies de la jornada. Axel, per on passa avui l'actualitat?
Doncs passa per la protesta que han fet una vintena d'entitats i centenars de persones aquest diumenge amb una caminada per reivindicar i preservar els camins públics. Demanen a les administracions, també als ajuntaments, complir amb la legalitat vigent de la Llei de Camins Públics amb l'elaboració dels catàlegs de camins. De fet, l'Ajuntament de l'Os l'únic a hores d'ara encara no disposa d'aquest catàleg. Amb una caminada entre Esmercadal fins als Horts de Carbonell han fet visibles els problemes d'usurpació i tancament que pateixen els camins públics, que molts dels quals també es troben tapats de vegetació, amb problemes de deixadesa i abandonament per part de les administracions competents. Demanen al Consell i als consistoris a recuperar i conservar aquests camins, que s'hi destinin més recursos i col·laborin amb les entitats de voluntariat. Són Pere Pons, de la Penya Ciclista de Ciutadella, i Txec Pellicer, de l'Associació Amics del Camí d'en Kent.
Però ara s'ha de donar un pas important, que és el reconeixement dels camins que són considerats públics, s'han de defensar, els que ja tancats s'han de poder obrir.
A més demanant que inverteixin doblers, que el facin net i que s'arreglin. I que si ells no ho poden fer, que donin suport als voluntaris, que n'hi ha molts que estan disposats a fer coses.
També és notícia que el decret anticrisi del govern central inclou també mesures relacionades amb el sector primari. Els pagesos asseguren, però, que encara no han notat la davallada. Es queixen d'una suposada especulació en la venda dels fertilitzants i també de la pujada de preus que ja els han anunciat les empreses de transport. D'això n'han parlat a la Fira de l'Ovella Autòctona que s'ha celebrat aquest cap de setmana. En Jesús Llofriu és l'amo del lloc de Son Orfila, on tenen uns 130 bens de raça autòctona menorquina. Creu que és essencial, amb aquest context econòmic actual d'increment de costos, que els menorquins donin suport al producte local.
Entre tots podríem fer que el producte tingués molta més sortida i augmentar de cara a poder produir per tothom. El que són les femelles els demanen per recriar altres llocs. I els anyets, si hi ha qualcú que està interessat en un mascle per recriar també per ells, li venem, qualificat i tot, i si no, se'n van a Matadero.
Els pagesos tenen dificultats per trobar adobs i denuncien especulació. Esperen que les ajudes estatals de subvencions per fertilitzants o ajudes per gasoil professional realment els arribin. Benita Pons és presidenta de l'Associació d'Ovella Autòctona Menorquina.
Esperem que mos arribi. Esperem que mos arribi perquè, bueno, és feixuc. Mos està afectant, però bueno, jo crec que sí que en sortirem.
Aquells que exporten formatge a fora, ja sigui de vaca, cabra o bé ovella, expliquen que l'empresa de transport ja els ha anunciat que els farà un increment del cost del transport. Això pot acabar repercutint en el preu del producte. I acabem amb un apunt d'esports perquè la menorquina Gemma Trià i la seva companya Del Fibrea han guanyat aquesta passada matinada la final de la Premier Padel de Cancún. Han superat la parella espanyola formada per Paula José María i Bea González per 7-6 i 6-1.
I d'aquestes seran les notícies. Hem de dir que el Club Hockey Menorca també ha guanyat aquest cap de setmana amb un partit amb el Club Hockey Mallorca i ha estat un partit espectacular.
Enhorabona.
Gràcies, gràcies. Bueno, ho havia
bueno,
de dir.
Escoltant la presidenta de l'entitat.
Sí, sí, gràcies, gràcies. Això no ho hauríem de dir, no ho hauria de...
Bueno,
no
hauries de guardar l'estiu.
Hauria de guardar...
Es pot dir.
Bueno, que hem fet un partit molt xulo del hockey. I,
tu jugues?
I no, jo no, el meu fill, el meu fill. A veure si muntem un equip de hockey a Ciutadella.
Vinga, va.
Què et sembla?
Jo el monto, sí, amb una única condició, que jo sigui el president.
Vale, tu ets el president. Ja està.
Fet.
Enda, anda. President i entrenador, que sé que tens experiència en el món del hockey.
I jo tresoro.
I ens falta un camp, no, però?
El camp el posa en Jordi Fàbregas, que té contactes a Ciutadella, que ha estat aquest cap de setmana
en
el concert de gospel de Ciutadella.
Ah, és veritat,
per tant, ell fa
tot el dia fa
no vol que parlis
contactes. D'ell. No, ara no ho vol, va, anem a veure el
posa
temps.
Posa la pista, posa la pista. Poquet.
Bueno, ara que fèiem broma dins de l'ascensor, ara anem a dir què diu l'Agència Estatal de Meteorologia en quant a la previsió per la resta de la jornada.
Diu que després d'un cap de setmana assolellat, avui han tornat els núvols. Hi ha possibilitat d'algun ruixat, tot i que ja al capvespre el cel s'anirà destapant. Pocs canvis pel que fa a les temperatures, amb una pujada lleugera de les nocturnes i una baixada també poc significativa de les diurnes, amb mínimes de 7 graus i màximes de 15. Al matí el vent ha canviat de direcció i bufarà de tramuntana i gregal amb força moderada.
Jo sempre com sempre, demà pintarem ses mans.
Les 12:19 minuts, pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Començada la temporada de creuers, aquest cap de setmana ha arribat el primer creuer de la temporada 2026. Ha estat el Four Seasons, un vaixell de luxe de 207 metres d'eslora de la consignatària Malià Vives. Avui matí ens estan confirmant en aquests moments que ha arribat de l'Agència Cardona un altre creuer, l'Europa. Per tant, començada aquesta temporada i de moment ja previst que arribin 130 creuers durant els pròxims mesos. Tenim comunicació en directe amb el gerent de l'Agència consignatària Malià Vives, que és els que han rebut aquest primer creuer Four Seasons One. Senyor Alfredo Malià, com està? Molt bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Com estem?
Com ha estat aquesta arribada del primer creuer aquest cap de setmana?
Bueno, doncs pues, il·lusionat perquè començant temporada i començant bastant aviat, el que sol ser normal, i ja tenim el mes d'abril ja també uns quants barcos ja, i bueno, sobretot perquè aquest començament de temporada doncs, és bastant bo.
Un començament de temporada que s'ha avançat un poquet, no? Dia 22 de març,
sí,
aquest cap de setmana.
De març no... Amb clar, també en van rebre un a mes de març, també, a mes d'abril també en tenien 5 o 6, i, bueno, i juntament amb els altres consignatàries, doncs, tindrem un any bastant important, no?
Uh-huh. Està previst que arribin 130 creuers, és de totes les consignatàries, entenc, aquesta xifra.
Sí.
I que sí, en aquests...
130 en total, en Esport d'Amor és el que hi ha de previsió, que sempre pot haver canvis, perquè ja sabem que neguem per demà pot haver cancel·lacions, i després que també pot haver algun que s'afegeixi, perquè bueno, a vegades hi ha problemes a altres ports i que en altres, pues, si tenim instal·lacions i tal, podem fer algun més, no?
Uh-huh. Aquests pròxims dies, quins altres vaixells esperen des de la vostra consignatària?
Bueno, pues, a mitjans d'abril, després de Setmana Santa, pues, tenim diversos barcos més, com pot ser Emerald Azurda, o, bueno, i Cocum de Ponant, també, bueno. I després començarem amb els Sibuns, i, bueno, pues, anem, durant aquesta primavera pues, tenim bastant de barcos, el que és abril i maig. Després, en estiu, pues, se mudarà algú, i el mes d'agost pues, tornem a començar una altra pujada, agost, setembre, octubre, també, i acabem a novembre, el darrer.
Aquest creuer que hem rebut aquest cap de setmana, una embarcació de luxe de 207 metres d'eslora, és la primera vegada que arriba una embarcació d'aquestes característiques al port de Mó?
Bueno, diguéssim, és innovador, primer perquè Four Seasons, diguéssim, és la primera vegada que ve en el port de Mó, és una coneguda hotelera mundial, internacional, i pues, està apostant per barcos de luxe, tipus yachts, molt moderns, molt sofisticats, i aquest barco, el Four Seasons One, pues, és el primer trajecte que fa, on va construir, i ens ha triat com a primer porto d'escala. Ell va sortir de Màlaga fa un parell de dies, i la primera escala ha estat aquí, en el port de Mó. Van tenir un dia estupendo per la seva escala aquí. Hi va venir uns 150 i pico passatgers, i té unes instal·lacions magnífiques perquè és molt de luxe, té suites per gent, bueno, molt impressionantes, no?
És una embarcació que va camí, acaba a Malta, si no m'equivoco, i avui està en camí a Marsella.
Sí, el primer siguem port és Marsella, que deu haver arribat avui de matí, i després fa un pas per Niza, per ports italians, i acaba a Malta. Això és el recorregut que té, més o menys, no?
Alguna
setmana de creuer.
Alguna altra novetat, senyor Malià, en quant a alguna altra embarcació que sigui la primera vegada que vingui a Menorca o que sigui,
bueno,
també...
Bueno, nosaltres, pues, més endavant, ja cada estiu, al setembre, crec, tindrem també una altra companyia d'hotels que també aposta per un creuer, que és l'Orient Express, i que tindrem també una primera escala aquí, amb entrega de Metopa, com vam fer ahir. Ahir vam fer una entrega de Metopa celebrant la primera escala aquí, i bueno, vam tenir una recepció a bordo, i la capitana, bueno, tots els staff d'aquest barco són dones, vull dir que la capitana, la primera oficial, la jefa d'hotel, bueno, i la veritat que ens van atendre meravellosament, vam fer una recepció a bordo amb les autoritats, i li vam fer entrega de la Metopa d'Esport, i ells ens van, bueno, ens van fer una petita recepció, una explicació del barc, moltes instal·lacions.
I aquest s'espera que venguin,
bueno,
en el mes de... Aquest s'espera que arribi en el mes de...
Aquest tornarà sobre agost, setembre, bueno, té diverses escales previstes, sí.
I estarem pendents, també, no sé si tenen previst que el conflicte a l'Orient Mitjà pugui derivar més embarcacions a Menorca,
no,
o encara
no,
és
de moment pres... no tenim ninguna notícia.
Idò. Li agraïm moltíssim que hagi estat aquesta estoneta amb nosaltres en aquest matí de feina, senyor Alfredo Malià, gerent de l'agència consignatària Malià Vives, i que tinguin bona temporada aquesta 2026.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver comptat amb la nostra opinió i col·laboració. Moltes gràcies.
Sona la sintonia de Tertúlia, perquè ja hi som. A qui ens acompanya avui, Pere?
Ens acompanya aquí a l'estudi na Maria Camps, exregidora de l'O. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Com va?
Estàs?
Va bé, i vosaltres?
Molt content.
Molt bé. I en Toni Salvador, exbatlle de Ciutadella, amb qui connectam. Toni, bon dia.
Bon dia, una salutació a tots.
Com estàs, Toni?
Bé, molt bé.
Bueno, heu gaudit del cap de setmana de solet?
Ha fet un cap de setmana preciós. La mà estava com un plat, solet, bueno, beníssim.
Primer cap de setmana de primavera.
Sí.
Oh, que ja la tenim aquí.
Ja l'enyoràvem, eh?
Sí que fa cara de primavera, Anna Maria, eh? Tot i que avui vas amb un bon jersei que ja torna fa fred.
Sí, fa fresqueta. Avui
fa fresqueta. Sí, jo també he passat fred avui. Bueno, ha arribat el primer creuer de luxe en Esport d'Amor. Ara sentíem justament les declaracions d'en Alfredo Malià, que s'espera que sigui una bona temporada, que ha arrencat un poquet antes i que ha portat aquest primer creuer de superluxe. Sabeu que una suite val 25.000 euros?
Mare de
Què
Déu!
Què us sembla, eh? Seria possible anar a passar una setmaneta?
Jo no.
25.000 euros per nit a la suite?
No.
Com, no?
No hi he estat mai que creueu.
Jo tampoc.
No, la veritat és que no té massa opinió. Abans, en relació amb aquest tema, bueno, abans, tot està bé. Jo, dels creuers, no en som molt partidari. Mira't a Palma els problemes que generen. S'ha de veure si el que donen a la nostra illa val o no la pena. Jo crec que de moment aquí no tenim el perill que es té a Palma, però bueno, jo no li dono tanta importància als creuers. La gent que ve fa unes hores i se'n va. La veritat és que no sé el benefici quin és per les nostres tendes, pels nostres comerços, etc. I avui hem escoltat que hi havia queixes perquè l'ascensor no funcionava. I, bueno, l'ascensor no funciona per tots els ciutadans, no només per els creuers, i em sembla que a vegades es dona unes preferències al lloc d'unes altres. Menorca està molt malament per rebre turistes, és la veritat, les platges estan que fan oi, no s'ha fet un manteniment de quasi res, i la veritat és que, per una banda, volem que vengui qualitat, i per l'altra no ho tenim en compte. Que, i vull dir, jo som bastant, no som molt optimista amb aquest tema, vull jo, dir, no.
Sí, jo voldria afegir que és cert això que diu Antoni, que la quantitat d'infraestructures que se munten arreu per rebre aquest tipus de passatge, no? De turistes. No només l'ascensor de Mo, que una de les particularitats és aquesta, no? Que ha de transportar turistes cap a dalt de la ciutat, que tenen molt poc temps i, per tant, han de tornar després al barco perquè la vida la fan dins el barco.
Dins el barco,
i
sí.
I mengen dins el barco i fan festa dins el barco, etc etc. No? No només això, però, per exemple, anant pel món, no? Veus a vegades grans estacions de metro, que dius, i això per què tan gros? Ara vam ser a Nàpols abans de Nadal. Unes estacions immenses que precisament estan pensades amb aquelles dimensions perquè han d'acollir un munt de passatge que arriba amb creuers en tropel, no? I clar, si no té unes andanes immenses, allò no dona, no? Per tant, clar, realment mou una sèrie de diner públic tan bèstia per després reportar el que sigui que reporta, que ja veurem què és, no? I sobretot jo em posaria l'accent en el tema de contaminació ambiental i de despesa d'aigua que provoquen aquest tipus de grans embarcacions.
No? Et dirà que és molt modern.
Ja, i que té un consum òptim. Sí. No? Però sí. Bueno, tots sabem que són com pobles, no? És com un poble, un
clar,
barco.
Quin és l'impacte econòmic que té actual i real, no? Una embarcació d'aquestes característiques. Deia jo, 25.000 euros la nit, com que també sóc experta en creuers i he anat tant amb creuers, sí, que no tinc ni idea. No és la nit, és tot el paquet de la setmana, no?
Però igual,
bueno,
igualment.
Tot i així, són molt de doblers i realment, clar, jo feia matís en el principi del programa de les anècdotes de que pagues 25.000 euros, arribes i vas a pujar en ascensor. Clar, què deuen dir aquesta gent? Perquè s'entén que tenen un nivell adquisitiu alt i que tenen les seves... Clar, tenen les seves...
O els esperen un autobús i se'n van cap a l'altre cap de Silla,
sí,
en aquest cas,
o tornen...
Ho troben tot tancat, sí, i fan la volta per aquí i expliquen les quatre, sí, cosetes i se'n tornen.
O tornen enrere i dir, escolta'm, jo tinc que pujar aquestes escales, saps què? Vaig cap a la suite, que total, 25.000 euros no deu ser mala suite, no?
No,
ni mala opció.
Vull dir, llavors...
Avui, sort que feia avui, sol al manco.
Molt partidaris de creuers no n'hi ha en aquesta tertúlia.
No, avui ho tenim un poc escurat, en això, eh? Sí, està un poc escurat.
En Salvador Botella mos posaria un pot d'ordre. Tal vegada mos diria que agafen combustible d'aquí, però em pots que ni això.
Bueno, clar, és un món molt desconegut, eh? Per anar, és cert, sí, que avui en Salvador Botella s'ha excusat perquè tenia cosa important a fer, crec que era de viatge, i per tant des d'aquí
no, sí.
una salutació. Però sí, si avui m'us falta la visió...
Jo, però, ara per posar una mica d'equilibri...
Vinga, va, avui no, Maria, farà l'equilibri, què et sembla, Toni? Vam, què diu ara?
No, jo crec que descalificar un estil de turisme per se no té per què. Jo crec que es tractaria de veure quin tipus d'embarcacions pot assumir la nostra illa, segons els recursos de què disposem, i quin report ens ofereix aquest tipus de turisme a la nostra ciutat, a la nostra illa en general. No? Trobar aquest equilibri crec que seria allò desitjable. No descalificar perquè sí qualsevol tipus de creuer, sinó quins tipus de barcos ens poden arribar i podem assumir sosteniblement. Si és que es pot aplicar en aquest turisme la paraula sostenibilitat, que tampoc no ho sé del cert, eh? Però bé, trobar aquest equilibri crec que seria...
La veritat és que ja me fa un pot de ràbia, perquè tot sempre ho venen com a sostenible, i sostenible no hi ha quasi res. És la veritat. La sostenibilitat, així com ben estudiada, realment, els creuers no són sostenibles, així de clar. Mm. Vull dir, altres barcos tampoc, eh? no només els creuers, el que dius. Tampoc no és que mos carreguem el sistema. Jo crec que aquí encara no estem, com per exemple estan a Palma o estan a Barcelona, que el de Barcelona i Palma és molt seriós. Vull dir, apareixen tres creuers a la vegada o quatre, ho invadeixen tot, vull dir, és molt complicat. Aquí no estem en aquesta situació, això és la veritat. O sigui, però simplement no tenim una alegria als ciutadans de peu, en aquest cas no, jo, vull dir, en relació amb aquest tema. Com amb altres coses, sí, amb aquest no li veig jo molta...
Sí, mos quedem una mica en fora, sí.
Mos quedem fora. O sigui, altre tipus de turisme sí, que et pot dir, mira, deixa aquí, van a restaurants d'aquí, compren els súpers d'aquí, bueno, vull dir, pots dir que tenen una compra... Però justament els de creuers, de tot això, que en fan poca cosa.
I els d'autocaravanes, el turisme d'autocaravanes, que també hi ha hagut multes per Ciutadella, 20 multes en un any, està controlat, descontrolat aquest tema a Menorca, la presència d'autocaravanes?
No.
Anirà un augment? Què hem de fer amb les autocaravanes?
Bueno, és que les autocaravanes també necessiten d'unes infraestructures. I aquestes infraestructures les han de facilitar, les han de construir els municipis. I crec que ara mateix hi ha com dos llocs per poder buidar en tota Menorca aigües negres, per exemple, no? Clar, és un problema perquè és un turisme que cada vegada s'està proliferant més, i a més hi ha tota una sèrie d'empreses de lloguer d'autocaravanes i se promouen venda de caravaning d'aquest i de furgonetes tunejades i camperitzades i totes aquestes coses, no?, que estan...
No, i per algunes persones el seu mòdul de vivenda,
bueno, tanto, sí, això ja és, entra dins una altra temàtica.
Que la podem enllaçar perquè la següent és ratllar d'habitatge.
Sí, exacte.
Vull dir, que clar, hi ha aquestes dues, sí. Feina, que ve a fer feina a Eivissa, aquí, o... Sí. L'única alternativa que vas té és una caravana. Sí. O sigui, això és la veritat.
Sí,
per
sí.
tant, clar, què ha passat? Que, com sempre, no hi ha previsió amb aquestes coses. No hi ha... me sembla que puestos per caravanes només és el que deia Maria, n'hi ha un parell, el polígono de Ciutadella hi ha un puesto per aigües brutes, però, clar, no hi ha una regulació clara i concreta de que on poden estar, on poden fer la nit, què poden fer, no està massa decidit. Vull dir, tu te'n vas aquí, per exemple, a la vall, i el matí primera hora està ple de caravanes.
Sí.
Arribes tu i no hi ha puesto. Te'n vas a segons quin... Vull dir, hi ha puestos que són privilegiats per posar una caravana i després, quan tu hi arribes, no... O sigui, no està regulat.
Sí, i mira que fa anys que s'està demandant, perquè jo me'n record, quan jo encara estava a l'Ajuntament d'Aló, vam presentar una moció a l'Ajuntament d'Aló per tal que l'Ajuntament d'Aló emprengués una zona per autocaravanes amb tota una zona de serveis que són absolutament necessaris si no volem que aquests vehicles contaminin.
Igual que en les zones d'acampada, que també no n'hi ha.
I hi va haver una negativa per resposta, vull dir, i d'això ja fa uns anys.
En zones d'acampada passa exactament el mateix. No es pot acampar a un món. Bueno, no, només hi ha aquest càmping que hi ha, em sembla que n'hi ha un, i és de Cala Caldana.
Sí.
N'hi hauria d'haver algun més. Però, clar, en els fons, Es que un temps tenia una tenda, volia ser lliure, anar per aquí, anar per allà, no anar a un puesto on s'hi troben tots els altres, però no toca altre remei que d'estar regulat aquesta qüestió. Sí. I no avança, i no avança.
Sí, perquè allò d'anar a fer estiu a la Vall o a Cala Viola, allò, tot estiu sí. Ha passat a millor vida.
Això ja no.
Bé, jo allò no m'agradava, sincerament. Lo de la Vall, això no m'agradava. Anar a la Vall i veure que la gent plantava una infraestructura a principi del mes de maig i se n'anava fins a final d'octubre. Arribaven a tenir cuines de butano, arribaven a tenir neveres per allà. Bueno, allò tampoc no... Per això no m'agradava, sincerament. Vull dir, una altra cosa és l'acampada de lo que feien antes els escoltes. Allò sí que era polit. Anar-se'n a fer dos dies els divendres i tornar diumenge un grup de lots amb els seus monitors. Això ho trobava jo preciós. I això està, ho van llevar. Però això sí que tenia una consideració per jo polida.
Sí, bueno, els temps
canvien. A Vini Parraig n'havíem vist també,
Bueno, grups de Vini Parraig ja és una altra cosa regulada.
Sí.
Tot canvia, de la mateixa manera que canvia el fet de viure a una casa o viure a una autocaravana.
A una autocaravana, correcte. Sí. Heu estat pendents d'aquest estudi que es va presentar la setmana passada de l'OPSAM amb els nombre d'habitatges buits segons els comptadors de Saigo. S'han agafat dos anys de mirar el comptador de Saigo i els que durant dos anys no hi ha hagut cap moviment se sobreentén que són habitatges que poden estar buits. Aquest informe es va presentar a la mesa d'habitatge la setmana passada en el Consell Insular de Menorca. Clar, són habitatges que són molt vells, són habitatges que necessiten de reformes integrals i fins a quin punt poden ser una opció, Antoni ho deia, molta gent està visquent per culpa d'aquesta manca d'habitatge, gent que ve a fer temporada i gent que viu tot l'any també aquí a Menorca, que l'opció és una autocaravana perquè no hi ha opcions per poder-hi viure.
O compartir habitació.
O compartir habitació.
Sí.
Hi ha aquest lloguer estable que també s'ha presentat, que donarà ajudes, però donarà ajudes per petites reformes, perquè els edificis, les cases que s'han trobat en aquest informe que ha presentat l'OPSAM, són cases molt grans i moltes anteriors al 1960, 1980. Per tant, amb una reformeta de 4.000 euros de canviar dues finestres no seria suficient.
No.
Clar, és que el problema és que molts propietaris d'aquests habitatges, que són normalment herències, no?, familiars, a vegades herències repartides amb molts hereus, que demanen d'una venda perquè ningú, una persona individual no pot assumir aquell cost. Una venda que, a més, tots els implicats volen que sigui el més inflada possible i, per tant, aquí ja entram dins especulació pura i dura. Llavors tenim tot un parc d'habitatges buits, demacrats i invendibles a gent de la terra perquè o arriba aquí una persona amb molt de doblers o gent d'aquí no ho pot assumir, no? I clar, estem dins aquesta roda, no?, dins aquest peix que es mossega sa coa de manca d'habitatge i d'especulació immobiliària.
El que diu una Maria, efectivament, a l'OPSAM no me va sorprendre gens, jo hi ha ningú, perquè et sabia que hi havia moltíssima casa tancada i buida. A Ciutadella n'hi ha moltíssima, molt també, me consta.
Sí.
Què passa, el que deia una Maria? Aquestes cases requereixen una reforma que costa a vegades més que la casa. O sigui, per una banda, els preus estan molt disparats, per altra banda, les reformes són caríssimes, i tercera banda, que el comprador estranger, que té peles, que no és com el comprador espanyol o menorquí que no en té, que arriba i compra aquest tipus de vivendes. Per tant, pensar que les vivendes velles poden ser una solució, ho veig complicat. La veritat és que ho veig complicat. El gran problema que hem tingut aquí, jo ho continuo dient, ha estat el maleït aquest lloguer turístic que va fer que molta vivenda que estava en el lloguer normal i corrent es transformés en lloguer turístic. I aquesta gent que pagava per una casa el que era normal, 600 euros, 700, vull dir, el que sigui, en aquesta gent, quan ets acabat el contracte, els han deixat al carrer perquè el propietari s'estima més llogar turísticament amb 6 mesos a 3.000 euros cada mes, etc. Això ha estat un drama, perquè això ha llevat desmarcat automàticament tot el que hi havia per llogar normal. No trobes un pis per llogar a un munt. Vull dir, per tant...
O un preu desorbitat.
O un preu desorbitat, però molt desorbitat. Sí, eh? Sí, sí, sí. O sigui, aquest tema no s'ha regulat bé. No s'ha regulat bé i estem pagant aquesta conseqüència. I no té solució immediata perquè les noves construccions que es fan de vivenda de protecció oficial o de pisos protegits o la promoció privada, que n'està fent poquíssims de pisos perquè són molt cars i perquè tenen moltes reformes que fer i no tenen l'interès que tenien fa uns anys en fer pisos, vull dir, fa que el problema de ser vivenda per posar a la venda o per posar en el lloguer social, que seria l'ideal seria que hi hagués pisos de lloguer social, això n'hi ha per uns anys. I cada dia xerrant de vivenda, i tenim 1.000 tertúlies xerrant de vivenda, i la vivenda no s'aclarirà amb un termini d'uns quants anys.
No, i a més, si no ho tinc mal entès, aquesta legislació estatal que va sortir per topar, no?, els preus del lloguer,
no.
És una...
Aquí no va tirar
a Balears
endavant.
No ha tirat endavant.
No.
Clar, si no fem mesures dràstiques, no tindrem solucions dràstiques.
Llegia fa una estona el diari Última Hora que publica que el govern balear vol construir habitatge de protecció oficial a sòl rústic, tot i que el terreny estigui lluny dels nuclis urbans.
Encara tenc els cabells de punta,
sí,
quan ho he llegit.
Jo també, aquí. Ho he vist i he pensat...
Se m'ha posat els cabells de punta i encara no se m'han baixat. Perquè
sí.
això ja és escolmo d'escolmos, eh? O sigui, no hem estat capaços d'aclarir el tema dels hortals, vull dir... I ara volem fer a qualsevol puesto de rústic vivendes. O sigui, tu imagina't, enmig del Pla Verd, un bloc de pisos, per dir una cosa.
És
un absurd.
És realment una mica rocambolesc, eh? Vull dir,
rocambolesc,
no, no sé quines concrecions té, no, aquesta proposta, però...
En principi, pel que he llegit, ha d'estar a prop de serveis.
Clar, perquè hi ha d'haver una
zona
de clavegueram.
Una zona, exacte.
Però,
pot estar en ple
banda,
camp...
Però diu que no importa que estiguin sovora el casc urbà. I, per tant, i on és que hi ha serveis? On és que hi ha serveis? A la vall? Saps què te vull dir?
No, ha de ser una zona periurbana.
En els plans de l'O...
Una zona periurbana, com a mínim.
Hauria de ser, entenc jo. Sí, però, bueno...
I així tot, vull dir, alerta, vull dir que el camp, que l'única solució del camp menorquí sigui aquesta, també té delicte, eh? Vull dir, el camp hauria de poder ser un sector de producció suficientment protegit que fos atractiu per gent jove que se vulgui dedicar a la pagesia.
I a part d'això, que Menorca és molt petita, que Menorca és molt petita.
Que no tinguin 2.000 impediments per dur endavant un projecte de vida lligat a la pagesia, que ara mateix tenen 2.000 impediments per fer-ho, eh?
I tant. Sí, sí.
I després una altra cosa, que no se té en compte la quantitat de zones urbanitzables que encara tenen les urbanitzacions, com per exemple Ciutadella, el propi casc urbà de Ciutadella, que té diverses unitats d'actuació que no s'han executat. Vull dir que terreny no n'hi ha. El que no se gestiona, els ajuntaments no són àgils en la gestió de el que tenen programat en els plans generals.
Bueno, i plans generals obsolets,
plans generals obsolets.
Que ja no tenen una vigència perquè les necessitats no responen a allò que recull
el document. Bueno, de Ciutadella el vam aprovar a la meva època l'any 1989 i encara anem amb aquest pla.
Jo vaig estar 8 anys a l'Ajuntament de Ló amb un pla general que en teoria havia d'entrar en vigor i encara funcionava amb el del 94, perquè encara no s'ha conclòs el procés del pla general.
Per això t'ho dic, o sigui, i en canvi van en el rústic, ala, venguen al rústic.
Sí.
Per favor, o sigui, és que jo no sé, és que estem tornant d'una manera, és que el món està tornant d'una manera que és preocupant, és preocupant.
El Partit Popular Balear també presentarà un paquet de mesures fiscals amb noves reduccions d'impostos a la compra d'habitatge. A més, hi haurà excepcions de fins a 2.000 euros pels propietaris que no pugin el preu de lloguer per damunt de l'IPC. Això, però, perquè es tirin davant, necessiten el vot a favor de Vox. I què demana Vox a canvi? Una llei que recuperi la toponímia en castellà de les illes, que Palma sigui Palma de Mallorca i Mo sigui Mahón, per exemple, entre d'altres.
Que avorrit.
El PP diu que no ho acceptarà, però clar, pot canviar d'opinió per interès. Que
tampoc havia de cercar l'ús de la memòria històrica i s'ho ha menjat.
Clar, és el que us anava a plantejar, no? PP i Vox han pactat en diferents ocasions per aprovar els pressupostos aquí a Menorca, va pactar amb excomunitats consellera de Vox, la Maite de Medrano, expulsada pel partit, a canvi també de mesures en quant al català, menorquí, castellà. El partit d'Abascal va donant passos a les Illes per avançar en les seves polítiques perquè el castellà tingui més presència institucional?
Mira, jo amb el tema de la llengua, n'hem xerrat aquí moltes vegades, eh? El tema lingüístic és realment tristíssim que continuï sent una batalla campal política la llengua pròpia, no? Vull dir, això és tristíssim.
I que no ho era fa 20 anys.
No, i que a més aquests partits ultradretans, no?, i radicals emprin una vegada i una altra aquesta qüestió per aconseguir coses a nivell polític i donar rellevància. Vull dir, jo em sembla molt preocupant, n'hem xerrat aquí moltes vegades, d'aquesta emergència de Vox. L'altre dia em deien, és que els joves, com que TikTok en passa ple de Vox, no coneixen cap altre partit polític, només coneixen aquestes sigles. És molt preocupant, això, molt preocupant. Però és que, a més, mentre hi hagi opcions que donin canxa en aquest partit per anar escalant popularitat i ressò, perquè cap i al fi és una qüestió d'eco, d'eco mediàtic, no? Vull dir, és tristíssim que per una minoria s'hagi de reptar una majoria i ens haguem d'agenollar davant aquestes peticions descabellades que no tenen cap tipus de sentit. Jo vull tornar a reivindicar aquí que s'ha d'aturar s'abans de l'extrema dreta i l'han d'aturar els partits democràtics. I si fa falta un pacte PSOE-PP per aturar l'entrada d'aquesta gent dins els governs, s'haurà d'optar per això. I m'assembla una responsabilitat democràtica. O sigui, són partits que viuen gràcies a que tenim una democràcia, però si ells hi fossin, nosaltres potser no hi seríem, perquè ho prohibirien. O sigui, no creuen en la democràcia. Per tant, els partits veritablement demòcrates hem de tenir cura d'aquesta democràcia, que ens ha costat molt de temps i una guerra civil aconseguir-la.
Sí, però no hi ha que la consciència, el que deies tu, sobretot en la gent jove, que no ha conegut res més. Mira, l'any 1998 es va fer el primer Torrente, la primera pel·lícula d'en Torrente. Mm. Aquella pel·lícula, en Torrente era un cert despreciable, fatxa, homòfob, tenia xenòfob, tenia tots
els defectes. Tots els mals,
tots els mals. I tothom deia, tots els mals, vaya un trasto de tio. Actualment, aquest personatge, en la darrera pel·lícula, Torrente Presidente, segueix amb aquesta línia, però la cosa ha canviat. I és que aquest rebuig que hi havia en aquest personatge ara genera una certa simpatia. I el que dèiem, a conseqüència de les xarxes socials, d'aquesta forta implantació de Vox dins la gent jove, sobretot aquesta gent que s'atreveix a dir que amb en Franco hi havia més llibertat i que se vivia millor perquè no ha conegut res més, vull dir, això no s'ha fet una feina perquè a les escoles s'aixerri de la guerra civil bé, s'expliquin la dictadura, que el que va representar. Escolta, és que tenim una edat, sabem el que era viure en una dictadura, sabem el que era tenir les llibertats marmades de qualsevol cosa. Les dones ho saben, la gent major. La gent jove, com que va només a lo seu, i lo seu és hi-hi-ha-ha, és sortir, viatjar, anar a un restaurant, i com que tot això, els seus papàs, en la seva qualitat de vida, els hi han donat, vull dir,
i després,
Àngels Castilla.
I
això és drama.
Sí, però, Toni, jo afegiria una altra qüestió a el que tu planteges. I és el creixent i fort individualisme social que patim. I que, a més, és un individualisme que s'ha forjat dins aquesta democràcia nostra. Perquè l'associacionisme es va aniquilar. En un moment determinat, la participació ciutadana, i el PSOE també n'és responsable d'això, ho dic en veu alta, el PSOE també n'és responsable d'aquesta aniquilació de l'associacionisme i de la participació ciutadana. Això mos ha duit en aquest individualisme, i aquest individualisme fa que cadascú estigui en la seva pantalleta alimentant-se de xarxes socials i de TikToks i tragant amb totes aquestes qüestions que tu planteges, que estic perfectament d'acord. No,
i després, donant contínuament la culpa en Pedro Sánchez, també. Una altra cosa que també és això. O sigui, ara resulta que si la benzina puja és culpa d'en Pedro Sánchez, en lloc de la culpa del loco que hi ha als Estats Units, que per fer el seguiment d'Israel mos ha generat un problema on no hi era, on una situació econòmica més o manco estava bastant bé en el nostre país i en el món, resulta que apareix un loco, ho capgira tot i resulta que la culpa li donem en el govern.
Clar,
i resulta
que les
ajudes són insuficients.
Tot això,
en lloc de demanar explicacions a els qui encara li donen suport, com és el PP o és Vox.
Tot això forma part també d'aquesta renou política que està instal·lada, no? I que, el PP n'és molt responsable d'aquesta renou política.
El PP, què ha dit d'en Trump? I què ha dit de la guerra? Què ha dit? Tu que et sentis res?
Silenci.
Ni mu.
Silenci administratiu que se'l ser assertiu, no? Moltes vegades.
Bueno, s'han anunciat just davant d'aquesta situació una proposta per pal·liar l'impacte sobre famílies i sectors econòmics amb mesures pròpies que en principi es donaran a conèixer en el pròxim ple del Consell
Insular. Bé, però això són ajudes.
Allò de demanar ajudes.
És que la guerra no segueixi, que tot arribi a una normalitat. O sigui, per això t'he dit que tota la culpa igual serà del govern, si no hi ha prou ajuda.
Però és que a més entrem...
I a més hem de baixar els impostos a tothom. Quan els impostos és el que ens dona la qualitat de vida que tenim.
Bé, avui has vingut, que has menjat, no sé, que has menjat per berenar avui, Toni.
Bueno, com que tu fas el contrapès.
Molt bé.
Bueno.
Jo passava pena que dic avui només dos, i na Maria i en Toni, que acostumen a estar d'acord, i que avui vam ser el minut set, ja ens hem quedat sense tertúlia, i d'endavant, que se'ns acaba el temps, digues, Maria.
No, anava a dir...
En que... no s'acaba mai.
No, ja ho veig, ja.
Tenim corda.
Anava a dir que la qüestió de la guerra va dur molta coa, no, darrere. Vull dir, jo vull reivindicar l'estatus quo europeu que ha propiciat una pau duradora després de les dues grans guerres del segle XX, un ordre internacional, ens hem donat un ordre internacional que fins ara ha estat com inqüestionable i que ara tot això és qüestionat, no? Vull dir, qüestionat que la nació europea sigui una metodologia de vida adequada, no? No crec que n'hi hagi cap altra de millor ara mateix a tot el món.
No, però la condició europea...
I per tant, hauríem d'intentar...
Hongria hi hauria d'estar dins d'Europa.
No ho sé.
És
qüestionable, evidentment, un país que té encara pena de mort i que té diferents qüestions en marxa.
I que està boicotejant tots els acords europeus, pues escarrer tu d'Europa i fer una Europa de gent que estigui d'acord amb les coses.
Però vull dir que haurem de reivindicar aquest modus vivendi d'Europa com a la millor manera de poder protegir la vida. Fora de guerres, en fora de conflictes internacionals, en fora de privatitzacions demoníaques que fan que la gent es mori per una simple malaltia, o sigui, un sistema de sanitat públic, un sistema d'educació pública, un sistema de justícia accessible, etcètera, etcètera, no? Vull dir, això ho hem de reivindicar com un model que s'hauria de calcar a molts altres territoris d'aquest país, d'aquest món,
Idò, per acabar i posar un apunt cultural, que tenim el concert de la Capella de Vídica aquest cap de setmana, concert de Pasqua, i na Maria també té un concertàs, no? L'ha vist,
sí?
O no?
Ah, sí? Diumenge?
Diumenge, que cantes poemes, o
sí?
Poemes, o recites cançons, o
poemes fets cançó.
Bé, està. I amb n'Anabel?
Amb n'Anabel Villalonga.
Fantàstic.
A les 7:30 a Sant Diego de l'Or.
Idò, mira, això anirà bé. I la Capella de Vídica, Toni, tot a punt? En Toni se n'ha anat. Bueno, doncs ara l'enviarem, no? Ja sabem que no, però encara estava... No, bueno, perquè ho
bueno,
sap, no?
Està lligat,
encara està lligat.
Sí. Però jo vaig veure que
sí. Ara, anava a dir, que saps si ho tenen tot a punt, a la capella.
Setat. A la capella, sí, està a punt per fer els concerts de Pasqua d'ara, de la màquina. Bueno, aquesta setmana ja...
Sí, que hi aniràs.
A finals, Clar, aquí anirà, com sempre.
Sí, sí.
A més, normalment jo els agraf sempre.
Veus,
concerts,
és que jo ho sabia. Quants anys vas estar president
de la
capella?
Igual que vaig gravar de la banda... No, però vaig gravar també de la banda i he gravat des de l'OCIM, o sigui, els agraf quasi tots.
És gravador.
És el gravador, clar, i tant.
Sí, oficial.
Exacte. I de moltes gràcies a tots dos.
Gràcies. Vinga, fins a pròxima.
Fins a propera. Adéu, Toni. Adéu, Maria.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
Foi un tento.
Com està el ventre, la
plegats, un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia Menorca.
Fas que te comenci a girar i darrere hi vengui tothom. On el carro comenci a pujar, no importes quan ni és com. No sé com ho fas, però amb tu sé que tot anirà rodat. M'empenys en mai no havia imaginat, i és que com tu no hi ha ningú.
Què fem ara? Ara, el fem ara, a l'apunt, avui o no?
Sí, el fem ara i de fet hi podem anar ara.
Ara mateix?
Perquè des d'avui matí fins les 8 del capvespre se celebra el Club Marítim de Mol onzena mostra de vins de Menorca amb la participació de 115 bodegues, 45 denominacions d'origen i degustació de prop de 600 vins.
Maria, que vens a fer un vinet o què?
Hombre, en aquesta hora hi treu,
aquesta hora
com a
molt. Treu, no?
Sí, un poquet de formatge.
Cap allà, com on anam a veure en Marcel, el sommelier del dia a Menorca, i m'on anam amb el nou tema de Suc i Sopa. Casa està avorrit. La cançó és meu equip. I de l'equip del dia a Menorca, forta abraçada, i demà tornar. Apa, m'on anam. Adéu.
Fins
a fer un vinet. Adéu, adéu.
Tot està per fer. No sé com ho fas, però amb tu sé que...